Són les 9 i 32 minuts del dilluns 27 de novembre del 2006, quan l'estudi de Catalunya Ràdio es complau en saludar el molt honorable president de la Generalitat electe, José Montilla. Senyor president, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Què és el que més l'ha emocionat des de divendres a la tarda en què va ser investit?
Bé, des de divendres fins avui, la veritat és que la emoció, òbviament, del propi debat d'investidura, de la votació, de les primeres paraules davant dels representants dels catalans, dels diputats al Parlament. I després, tot just ahir, precisament, l'acte que vàrem fer d'homenatge a Ernest Lluch. La setmana passada es van complir 6 anys des de la seva mort, i ahir ens aplegaven al cementiri de Maià de Montcal un conjunt de representants, en aquest cas del socialisme català, d'amics seus, de veïns de Maià, per recordar a l'Ernest.
Era una visita, en efecte, al cementiri, on hi havia dos presidents, l'en funcions i l'electe. En un moment, ja que cita Ernest Lluch, en què el procés de pau al País va sembla que passa per un mal moment, segurament no és el més important que li hauria de preguntar aquest matí, però ja que hi som, vostè vol que el seu govern i vostè com a president de la Generalitat jugui algun paper actiu en la solució del conflicte al País Basc?
Mira, jo crec que el que hem de fer és donar suport als intents que hi ha per tractar d'aconseguir la pau. I en aquest cas, jo crec que a Catalunya les forces polítiques catalanes, de forma molt majoritària, i la societat catalana, estic absolutament convençut que aposten per això, per el diàleg. Per el diàleg que reclamava Ernest Lluch, per aquest diàleg que reclamava, i tot just per aquest diàleg segurament, entre altres coses, el van assassinar. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat. Ja sabíem que aquest procés no és un procés fàcil, que serà un procés llarg, complex, ple de dificultats, però no hem de donar marxa enrere a les primeres dificultats.
Algun comentari sobre el paper del Partit Popular en aquestes últimes jornades?
Bé, miri, jo crec que, al igual que molta gent, ens agradaria que el Partit Popular, no?, tingués responsabilitat en aquest cas d'estat. Jo crec que en un tema tan singular, tan important com aquest, és normal que es demani al Partit Popular solidaritat i responsabilitat. Més que solidaritat, responsabilitat.
Senyor president, tenim en aquests moments sobre la taula, les pròximes hores, la seva presa de possessió, el nomenament dels consellers, en fi, moltes coses. Deixi'm entrar encara en el terreny una miqueta personal. No sé, què li han dit els seus pares o què està dient vostè als seus fills en aquests últims dies?
Bé, els meus pares, la veritat és que he parlat amb ells per telèfon, no he parlat personalment.
Vindran demà?
Ho faré demà, sí, en principi sí. Especialment el meu pare, no?, emocionat. Els meus fills, els petits encara no saben molt bé què és això, no? I els grans una mica fan la seva vida. I el que esperen també és, òbviament, el millor per mi, però ells fan la seva vida i és molt normal que sigui així, que no vulguin que aquesta responsabilitat que tindrà el seu pare afecte a el que és la seva activitat i la seva vida quotidiana.
Vindran demà?
Doncs encara no està clar que vinguin.
Per això que diu, que volen fer la seva vida?
No, i perquè volen mantenir la seva, també, la seva privacitat i la seva activitat.
Dedueixo que
I
no...
em sembla que està molt bé que sigui així.
Dedueixo que no fan política, no estan militant en cap partit.
No.
Del reportatge d'ahir, el va tenir ocasió de veure?
Sí.
Es va agradar?
Bé, són tomes efectuades al llarg dels darrers mesos, no?, de diverses activitats, les més lligades a la campanya i a la precampanya, les lligades a la última etapa com a ministre, i també altres facetes segurament més relaxants, no? Més de l'estiu, més de les vacances. Jo crec que sí, que és un reportatge que quedava bé.
Un reportatge en el que vàrem saber algunes coses, potser s'havien difós, vaja, sense el potser, s'havien difós, però segurament no s'havien dit mai tan clarament per televisió, com per exemple que fa uns anys vostè va superar un càncer. Què em va treure d'aquella experiència?
Bé, vaig treure segurament el donar més importància, no? A vegades a les petites coses, no? A les petites coses i més valor a la vida en si mateixa, no? Perquè és evident que, afortunadament, aquestes malalties avui hi ha molta gent, la majoria de la gent la supera, però també hi ha una altra que es queda per al camí, no? I, per tant, a més va ser un moment una mica complicat, perquè va coincidir amb el fet de que en fi, ens vàrem assabentar que esperàvem trigèmins, que la meva dona esperava trigèmins, i per tant va ser un moment d'una certa angoixa.
Tot i així...
Tot i així, valorar més les coses que fas, les persones a les que estimes, i valorar més la vida.
Comencem a parlar de política, president. Que vostès procuraran ser bons gestors, fer una bona acció de govern, gairebé es dona per descomptat, no? Però quan el sentíem l'altre dia en el debat d'investidura dient que vostè treballarà més que ningú, probablement els catalans no només esperin del seu president que sigui el més treballador, un gran treballador de la política, sinó sobretot un líder polític. No pensa exercir alguna mena de lideratge sobre aquesta societat, president?
Evidentment, jo crec que treballar, entre altres coses, també comporta o ha de comportar, o liderar ha de comportar treballar. Liderar no és exclusivament enviar missatges de tipus messiànic cap a la societat. Significa sintonitzar amb les preocupacions, amb els anhels, amb els sentiments, amb els desitjos i amb les esperances d'un poble. I ser capaç, tot just, de generar il·lusió, de generar esperança i de generar després realitats també, solucions concretes, precisament per no generar frustració, que és també un altre dels riscos que a vegades comporta la política i que comporten determinats tipus de lideratges.
Aquests dies també, coses que s'han dit en el debat d'investidura, com es notarà que aquest serà el govern de Catalunya, i vostè el seu president, i no el d'una comunitat autònoma qualsevol?
Miri, perquè Catalunya no és una comunitat autònoma qualsevol. No és una comunitat autònoma qualsevol. Perquè som una nació, perquè com a nació, ara, després de l'Estatut, tenim més recursos, més competències, més reconeixement de les nostres institucions, de la nostra identitat, i, per tant, més capacitat de traduir-lo això en acció de govern. I evidentment no serem un govern d'una comunitat autònoma qualsevol, sinó el govern de Catalunya, de la nació catalana.
Però vostè en aquests 4 anys aspira a que Catalunya tingui més poder polític?
El poder polític el que es tracta és d'exercir-lo. Ara tenim més poder polític amb l'Estatut. Podem exercir-lo o no? Jo el que dic és que aquest govern exercirà el poder que té, el poder que li han donat els ciutadans, que en definitiva són els que han votat, han ratificat l'Estatut. L'Estatut és el marc del nostre autogovern. El que es tracta és de desplegar-lo, desenvolupar-lo, d'aprofitar-lo al màxim, i això és el que farem. Això és exercir l'autogovern. Això és dotar de contingut realment la tasca de govern, entre altres coses.
Quin paper es reserva en el desplegament de l'Estatut, president?
El paper d'impulsor, d'impulsió i de direcció del procés,
com
correspon.
Per on començarem?
Bé, òbviament començarem, de fet ja s'ha començat a fer alguna cosa, molt poca cosa, perquè no hi ha hagut temps, però crec que una de les coses primeres que haurem de posar en marxa són la creació de les comissions bilaterals, o els instruments, entre altres coses, per fer possible aquest desplegament. això ho haurem de posar en marxa ara aquests primers mesos.
Creu que s'haurà de reunir moltes vegades amb Zapatero?
Bé, crec que algunes vegades m'hauré de reunir amb el president del govern, òbviament. No sé si moltes o poques, això ja ho veurem.
I dintre d'aquestes comissions bilaterals, començar pel finançament?
Bé, s'haurà de començar per el finançament i també per les infraestructures. Crec que són totes les comissions les que haurem de posar en marxa al llarg dels primers mesos, no?, d'aquesta legislatura. Tot just per anar preparant les coses.
Li preguntava fa un moment això de si volia o no més poder polític per Catalunya. Vostè em contestava que amb el nou estatut el que es tracta és de desplegar-lo, perquè haurà llegit, com jo, alguns que ja li han posat una primera etiqueta, no? El primer president postnacional de Catalunya, és a dir, un cop ja hem posat a l'estatut que Catalunya és una nació i les Corts espanyoles així ho han reconegut, ni que siguin el preàmbul, però així ho han reconegut, ja no cal parlar més de nació. El molesta aquesta etiqueta de postnacional?
Bé, a mi les etiquetes no em molesten, jo sé el que sóc i no... Però és que no és així, el que es tracta és... No, ja està recollit el terme nació i a partir d'ara... No, a partir d'ara ens hem de comportar com una nació fent l'exercici de les competències i de les prerrogatives que ens dona l'Estatut. Que és un marc, des del meu punt de vista, no?, òbviament, el suficientment ampli com per incrementar substancialment el nostre autogovern a l'hora de la veritat, a l'hora dels fets.
Doncs parlem de fets. Durant el debat d'investidura, l'oposició li va retreure que va presentar un seguit de mesures però que no va marcar prioritats. Si es pogués quantificar, o si es pogués ordenar, per exemple, d'aquí 4 anys, el 2010, quan s'acabi la legislatura, quins objectius hauria d'haver assolit aquest govern?
Jo crec que sí que hi havia prioritats. Certament que el problema a vegades és quan hi ha un desplegament segurament massa llarg del conjunt d'actuacions que preveu un govern, doncs a vegades les prioritats es veuen menys, no? Però en primer lloc el que volem és una societat cada vegada més cohesionada i socialment més justa, i això implica desplegar l'estat del benestar. I jo vaig comentar llargament en els dos dies en què consistien aquestes mesures. Perquè això sigui possible, cal, entre altres coses, una economia catalana que funcioni. I crear les condicions perquè l'economia catalana continuï creixent a un bon ritme, capaç de generar ocupació, de més qualitat i de generar riquesa. Perquè si no hi ha riquesa no es pot distribuir i no hi ha estat del benestar. Això implica infraestructura, això implica innovació, això implica formació, educació, això implica internacionalització de l'empresa catalana, això implica eliminar traves burocràtiques, normatives innecessàries per afavorir l'esperit emprenedor que hi ha a la societat catalana. I després, evidentment, es tracta de fer tot això amb uns instruments que tenim, que cal desplegar-los i desenvolupar-los sobre la base, evidentment, d'un reconeixement del paper que ha de tenir Catalunya a Espanya i a Europa a l'any 2006 i sobre la base d'un país cohesionat, repeteixo, d'un país, a més, molt conscient del pas endavant que ha donat, molt conscient de la seva història i la seva cultura, molt conscient de la necessitat de protegir la seva llengua, en definitiva, amb un país amb vocació de mirar cap enfora, de liderar també en el reste d'Espanya i també en el marc europeu, en el més proper, en el de l'euroregió, però també en una Europa que jo crec que ahir sí que coincidim pràcticament tots, que volem doncs, cada vegada més forta i una Catalunya més present també en aquesta Europa.
Aquesta legislatura faran el quart cinturó?
Aquesta legislatura, miri, és que l'any que ve comença... De fet, ja hi ha un tram que està adjudicat. Ja hi ha un tram que està adjudicat, hi ha un altre que està a punt d'adjudicar-se, hi ha un altre que està en tràmit de licitació... I per tant, Això no en aquesta legislatura, és que les obres comencen dintre de no res.
Encara que Iniciativa no vulgui.
Bé, miri, el quart cinturó és una obra que a més la fa l'Estat. Els projectes estan fets, no absolutament de tota l'anella, hi ha un tram en el que cal repensar-se una mica el traçat per veure que hi hagi la menys afectació possible, però la major part del traçat està decidit i està, repeteixo, hi ha trams que estan adjudicats ja.
Quin és aquest tram que s'ha de repensar?
És el tram a partir de Terrassa.
O sigui, hem de donar per descomptat que hi haurà quart cinturó.
Evidentment que hi haurà una millora substancial amb aquestes infraestructures de la comunicació viària en el Vallès, que és fonamental per al Vallès, però que ho és per al conjunt del país.
President, ja té tancat tot el govern?
Bé, el govern tancat, doncs podríem dir que sí.
Tothom que serà conseller ja ho sap?
No.
No?
No.
Però ho ha de dir demà al migdia o demà
sí,
a la tarda,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vol dir que en les pròximes 24 hores encara s'ha de reunir amb algunes persones per proposar que siguin consellers?
Potser hi ha alguna. Potser hi ha alguna.
Potser encara hi ha alguna. El fet que fins ara no s'hagin evitat les filtracions informatives, això és l'estil Montilla?
No, no és l'estil Montilla, però francament crec que aquestes coses no són coses que s'hagin de fer d'una manera una mica frívola. Jo ja sé que no, que moltes vegades no, evidentment no és culpa ni dels responsables polítics ni tampoc dels mitjans de comunicació. Però crec que s'han de fer amb més naturalitat i sense tant soroll. Les coses s'han de fer, s'han de comunicar una vegada que estiguin decidides. A mi no m'agraden les especulacions. Crec que els mitjans tenen l'obligació d'informar, és evidentment, és el seu paper, a més és la seva obligació. Però els polítics no hem d'afavorir, els responsables polítics no hem d'afavorir les especulacions,
ja.
Que és molt diferent.
Doncs l'altre dia vaig llegir que això ho ha aconseguit en part de la següent manera. Vostè crida una persona, li diu, estic pensant en tu perquè siguis conseller o consellera, però si el teu nom surt en el diari, i et pots acomiadar d'això. És veritat o no és veritat?
No és veritat. No és veritat.
Més somriu el president Montilla. No. Pues, qüestió només de convicció, de serietat entre persones, diguéssim?
Sí, jo crec que sí. Sí, sí.
Deixi'm que li pregunti directament. Si hagués pogut fer un govern del PSC en solitari, si no hagués hagut de pactar amb cap altre partit, Montserrat Tura hauria continuat com a consellera d'Interior?
No ho sé. No ho sé, perquè com no el govern no és un solitari del PSC, doncs ni me l'ho he plantejat. No?
Ja. Tenint en compte la valoració de la seva feina fins ara.
No, el que dic és que hi hauria... Seria un govern el que hauria continuïtat, però també hi hauria alguns canvis. No?
Lògicament, no estem parlant del mateix president, ja m'imagino que faria algun altre canvi. Quantes coses no podrà fer justament perquè és un govern de coalició?
Bé, jo no penso en aquesta clau de quines coses no podré fer, sinó quines coses podré fer precisament perquè és un govern de coalició. I crec que el ser un govern, un únic govern, però un govern de coalició, segurament té també algunes avantatges. I és que és més representatiu de la pluralitat del país, més capaç de recollir sensibilitats diferents, matisos diferents, posicions diferents i, per tant, més capacitat després, més feina, però més capacitat també per sintetitzar-les. Per tant, el que miro és no de fer de la necessitat virtut, sinó de veure el que de positiu té en aquest cas el que sigui un govern de coalició.
Com estan sent les reunions, els contactes, allò que se'n diu ara modernament el feeling amb el futur vicepresident Carod i amb el conseller d'Interior Saura?
Bé, hi ha una bona relació personal i una bona relació política. Estic convençut de que això funcionarà.
Hi ha molta gent
que... I funcionarà per les coincidències programàtiques, per els objectius que compartim, però també per la vessant més personal.
La vida política és molt complicada, està plena d'incidents de recorregut, alguns són deguts als autogols, hi ha factors exteriors, això ho hem tingut ocasió de veure aquests 3 anys, i molta gent es pregunta quan durarà aquesta cohesió, aquesta discreció, aquesta manera tan assenyada de fer les coses.
Bé, jo crec que durarà. Ja sé que hi ha gent més escèptica que pensa que això res, en uns dies, no, estic convençut de que, malgrat això, que som formacions polítiques diferents, amb cultures polítiques diferents, amb coincidències en els temes fonamentals que hem pactat, però amb discrepàncies en altres, si no seríem un sol partit, malgrat tot això, crec que funcionarà la qüestió del govern, i per tant que aquestes persones que esperen un espectacle dintre 3 dies pues, es portaran una decepció.
Per tant, que esgotaran la legislatura?
Els governs, jo crec que sempre tenen aquesta obligació, els governs i els diputats. L'elecció dels ciutadans és per 4 anys i l'objectiu, per tant, és complir la legislatura, òbviament.
Pensa reunir setmanalment el Consell Executiu?
Bé, això encara no diem, ho farem públic una vegada que hi hagi Consell Executiu.
Mm. Amb qui seran les primeres entrevistes? Bé, avui sabem que es reuneix amb el president de la Junta d'Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha vingut a Barcelona per una altra qüestió.
Sí, és una visita que podríem dir de cortesia, no? Juan Carlos Rodríguez Ibarra ve a recollir un premi.
Mm. Que li dona un col·lega, Luis del Olmo, sí.
Que li dona, exacte, protagonistes, i bé, aprofitem per tenir una trobada. No és una... crec que entra dintre de la normalitat.
Ja. A ell li agradava molt la sociovergència.
Bé, segurament perquè no té convergència a casa seva.
Per què? Que veuria que són molt dolents o què?
No, que segurament veuria que, en fi, les coses es veuen diferent, no?
Què espera de convergència aquests 4 anys?
De convergència... espero, òbviament, que facin el seu paper d'oposició, i que siguin una oposició responsable, suposo que dura vegades, però que siguin responsables, i per una oposició amb la que es puguin també pactar els grans temes de país i elements essencials del desplegament de l'Estatut. És el que m'agradaria, és el que vaig dir al debat d'investidura, i el que crec que estarem en condicions de fer.
Parlant d'això, vostè en el debat va dir, Artur Mas, m'acusa de voler retallar l'Estatut, però segurament no tant com vostè va acceptar. Quins retalls de Mas no hauria deixat passar vostè?
No, miri, això és perquè, clar, el dir que... es va dir en un determinat moment que jo no volia l'Estatut, i això no és així, no? Jo el que miro és de ser coherent, no? I el PSC va fer durant el tràmit parlamentari al Parlament de Catalunya un conjunt d'esmenes, que en l'últim moment unes es van perdre en el plenari, altres es van retirar per no perdre-les. Eren esmenes que reflexaven la posició del PSC, no? I dic que algunes d'aquestes esmenes certament després van aparèixer en el text resultant final, però altres no. No és una manera de culpar, en aquest cas, a Artur Mas, però sí de deixar molt clar que, bé, si hi havia flexibilitat per part del PSC, també la va haver-hi per part de Convergència.
Acabem aquesta entrevista, president, amb allà on l'hem començat, que és en algunes qüestions potser més personals. Quan el critiquen pel seu nivell de català, li sap greu? O pensa que una part de raó tenen els crítics?
No, tenen una part de raó, absolutament.
Pensa fer alguna cosa per millorar el seu nivell?
Sí.
Què pensa fer?
Bé, doncs millorar-lo.
Però vull dir...
ja ho podran comprovar al llarg del temps.
Pensa fer classes de català?
Segurament.
Pensa posar l'agenda allò setmanalment? O...
sí, segurament.
Mm-hmm. L'escriu? Procura escriure'l?
Sí, però deficientment.
Li costa. Tenia, no deixava de ser curiós veure vostè fent la rèplica sobre la necessitat de protegir el català a Albert Rivera, no? El diputat de Ciutadans. Va ser un moment bastant curiós de la investidura.
Sí, bé, aquest és un grup que ha fet el tema de la llengua la seva bandera. Jo crec que s'equivoquen, perquè crec que això està molt superat. Que si aquest debat tenia hi ha aquesta polèmica i aquests partits, una formació d'aquestes característiques, un cert paper, igual o hagués als començaments dels anys 80, no? Però ara penso que, francament, aquest és un tema que està superat. Uh-huh. Almenys jo treballaré per que si hi ha gent que pensa que no està superat, perquè es pugui donar per superat.
Parlant de treballar, es pensa passar moltes hores al despatx?
Bé, al despatx i fora del despatx. No, és treballar al despatx i és treballar fora del despatx.
On vol fer la primera visita oficial?
Encara no està decidit.
Pujol va anar a Castella.
Va anar a Castella?
A Castella, sí.
Està bé.
Té alguna idea sobre això?
No tinc previst fer una visita a Castella, tot i que Castella és... és una regió que té uns pobles molt macos. Els conec, també.
Si pensa estar dos mandats, o si pot tres, o quatre?
No ho he pensat. No, francament, no. Crec que té un cert sentit una cosa que va dir el president Maragall fa un temps, i és la possibilitat de que hi hagi una certa limitació de mandats. No em sembla malament. En qualsevol cas, això, si com hem de pactar una llei electoral, segurament és el moment, no?, de posar-lo damunt de la taula. No crec que sigui bo que un president de la Generalitat es pugui eternitzar en el càrrec, ni per ell ni per al país. Però bé, tot just estem començant.
Per tant, encara ha de decidir si proposarà la limitació de dos mandats?
Sí, dic que quan arribi el moment, crec que serà el moment de discutir també això.
Té idea de quina serà la primera ordre que donarà, president?
La primera ordre? Bé, la primera ordre serà la de publicar el DOC, el govern, el nou govern.
Ens espera alguna sorpresa?
És que això de la sorpresa és relatiu. Igual hi ha
algun gent independent
que no...
Algun ves pesant d'aquest govern que no repeteixi?
Depèn. Això de les sorpreses, suposo que per alguns hi haurà sorpreses i per altres no.
Parlant de sorpreses, demà vindrà Zapatero a la seva investidura o no?
No.
No vindrà?
No.
Li ho ha demanat?
No l'he demanat. El president del govern no acostuma a anar a les preses de possessió. Va vindre fa 3 anys, no era president del govern.
President, ha passat volant aquesta mitja hora, però és el moment d'acabar l'entrevista. Per nosaltres ha estat un honor que aquesta primera entrevista com a president electe hagi sigut a la Ràdio Nacional de Catalunya. Moltes gràcies i fins una pròxima ocasió que tingui vostè una bona presidència.
Gràcies, molt bon dia.
Les 10.